I ara ja anem per la conferència d'avui. Tenim amb nosaltres a Oriol Nel·lo, geògraf també, especialitzat en estudis urbans i planejament, temes sobre els que ha publicat un bon nombre de llibres i articles científics. Format a la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en geografia, i a la Johns Hopkins University en mestratge en afers internacionals. Ha estat director de l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona, diputat del Parlament de Catalunya, secretari per la planificació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya. Actualment és professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Nosaltres, Oriol Nel·lo.
Bé, bona tarda a tots. Siguin les meves primeres paraules per agrair molt, molt cordialment l'amable invitació dels organitzadors per ser aquí amb vostès. És veritablement un goig, és un goig de ser aquí amb aquesta sala tan plena. M'han dit que tenen fins i tot una sala auxiliar. Això és veritablement un èxit extraordinari, penso jo, de convocatòria, i és, penso, un èxit extraordinari que vostès tirin endavant una activitat d'aquesta mena, i jo els en vull felicitar i els auguro que ho puguin seguir fent per molts anys. El nostre tema d'aquesta tarda és un tema que potser alguns, quan en vam parlar amb la senyora Peronella, els hi podrà semblar, com els hi diré, no molt amable. No és un allò que en castellà diríem, no és un plato de gusto. És un tema que ja ho veuran, tracta d'una problemàtica que és una problemàtica important, aguda, que és la de la urbanització del nostre espai litoral, la transformació d'aquest entorn nostre, no? D'aquesta àrea litoral de Catalunya, d'aquesta forma tan accelerada. Jo sé que a vegades, diguem-ne, un podria pensar, escolta, i per què no tractem un tema potser més agradable per un vespre, etc, no? Parlem d'altres coses. Penso que hem d'aprofitar les oportunitats que tenim, d'estar plegats per entendre allò que ens està passant. Ara en la presentació se'ns comentar aquests moments que vivim. Els moments que vivim, els moments també des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, en bona mesura, ja ho veurem, no? Tenen també el seu origen amb aquestes qüestions, amb les qüestions de la urbanització, de la forma com ha evolucionat aquesta urbanització, de la manera com s'han transformat els nostres pobles, de la manera com s'han transformat les nostres ciutats, etc, etc. Veuran que és un tema que té una amplitud molt gran, el tractarem doncs, com és normal, més aviat com una narració, tractarem doncs, de no entrar en els temes que són més específicament tècnics, i jo els agrairé que si alguna cosa en algun moment no s'entengués o jo no em fes entendre, etc, etc, sense cap recança, aixequin la mà, Oriol, això no ho has dit bé, torni-ho a dir. Jo estic encantat perquè aquí estem per entendre'ns, no és veritat? Com ho farem, això? Doncs el que tractarem de reflexionar és el procés de transformació d'espais com els nostres, d'espais com el Maresme, de pobles com Arenys, no? En els darrers anys. Quines han sigut les forces que han provocat aquesta transformació tan accelerada? Tots ho tenim al cap, això, no? Tots de seguida pensem, escolta, si un pensa amb el seu territori, amb el nostre territori de cada dia, de seguida la idea que tenim és la idea de canvi, la idea de transformació, molt, molt, molt ràpida, no? Als anys 30, no? En Joaquim Sunyer pintava aquesta cala, no? Ens costaria molt trobar un territori, no, a Catalunya que tingués aquest aspecte. Per què està passant? Com està passant? Quines són les conseqüències? I, sobretot, què hi podem fer al respecte? Si és que hi podem fer alguna cosa. Com ho farem, això? Ho farem amb diversos apartats. Veuran partirem d'una paradoxa, partirem d'una mica d'un joc, no? De dir, escolta, com pot ser que mentre les ciutats, no? Per exemple, una ciutat com Barcelona està pugnant, no? Per obrir-se al mar, com pot ser que mentre ja es posen tants esforços això de Barcelona obre't a la mar, o València obre't al mar, o Marsella obre't, en la resta del territori es vagi construint com aquesta barrera tan, tan notabilíssima, no? I a continuació entrarem a explicar-ho, no? Entrarem a explicar el per què això ha ocorregut i què s'hi pot fer al respecte. Com hem passat, dic, d'aquesta imatge, la reconeixen? És Sitges. Ja ho sé que hauria pogut triar alguna cosa d'Arenys, però la vida m'hi ha ido ensenyando i se sé bé prou que quan vas en un lloc més val no parlar del lloc amb els del lloc, perquè ells en saben molt més que tu. I per tant, tot i que farem una sola excepció, farem una sola excepció, veuran que tots els exemples els he volgut anar triant de que no fossin d'Arenys. Ja em perdonaran vostès i vostès substituiran allò que jo no dic, ho substituiran amb la seva experiència. Què és això? Efectivament, és la platja de Sant Sebastià. És la platja de Sant Sebastià, pintada altra vegada per en Joaquim Sunyer a l'any 9, no? I aquí la tornen a tenir, a la platja de Sant Sebastià a l'any 1912, i reconeixeran l'església, allà darrere tindríem aigua blau, etc, etc. Aquest serà l'esquema que seguim. Anem-hi. Dèiem que podem partir d'una paradoxa. Totes les ciutats, totes les grans ciutats en aquest moment pugnen per obrir-se al mar. Pugnen per fer-se, molt sovint la ciutat, no? Allò que és urbanitzat, ha quedat tallat del seu front marítim, ha quedat tallat del port. I això val per totes les grans ciutats, per tots els grans ports. Rotterdam, Baltimore, Bilbao, Barcelona. I si vostès hi pensen, de seguida se n'adonaran que tot es tracten de passar d'aquella circumstància, que és aquesta d'aquí, que vostès ja han reconegut de seguida, això és Barcelona l'any 1969, aquí tindríem, no?, la fàbrica de gas, ja ho veuen on estem, no? Aquí tindríem l'Hospital del Mar, per entendre'ns, aquí seria l'inici de la platja de la Mar Vella, del Somorrostro, i veuen com hi havia una veritable barrera entre el que era la ciutat i el mar. No? Una barrera d'infraestructures, el tren de la costa, que vostès coneixen prou bé, una barrera d'instal·lacions industrials obsoletes, una barrera d'espais més o menys degradats, les barraques, els terrenys de llançar-hi la runa, etc, etc. A través d'esforços ímprobes, que en el cas de Barcelona és tota l'operació de la Vila Olímpica i el que hi ve darrere, en el cas de Bilbao és el Guggenheim i l'operació de la Margen Izquierda, en el cas de Baltimore, als Estats Units, és l'Inner Harbor, en el cas de Rotterdam, etc. Ara no us cansaré. Les ciutats tracten això de dir, escolta, com ho fem per obrir-nos el mar? Com ho fem això? Fins i tot fan eslògans. Saben que a Barcelona en van fer un, Barcelona, ciutat oberta al mar, etc, etc, etc. I al mateix temps, què és el que ocorre? Al mateix temps que i aconsegueixen èxits, per exemple, aquest èxit formidable de tenir 5 quilòmetres de platges urbanes a Barcelona. Però al mateix temps, com sabem, no? Es produeixen en el mateix litoral, just allà al costat, la construcció de barreres enormes. Vet aquí, per què passa això? Per què ens apleguem tots en els espais litorals? Per què s'urbanitza tant? Com ocorre això? Essencialment podem dir que això es deu a tres motius, a tres aspectes. El primer, si em permet. El primer és el tema de allò que els geògrafs ni diem la litoralització del poblament. El poblament és la forma com es distribueix la població sobre el territori, com vostès saben bé, no? I la litoralització del poblament és la tendència, que és molt, molt, molt viva, sobretot en els països mediterranis, de la població d'anar-se desplaçant cap a les àrees costaneres. Això ja en els anys 40, un economista que era de Reus, que era molt savi, que es deia Romà Perpinyà Grau, ja ho va dir. Diu, escolta, a la península Ibèrica està passant que tot el poblament tendeix a plegar-se cap a la costa amb la notabilíssima excepció de Madrid. I això val tant per Espanya com per Portugal. Perquè, com vostès saben, a Portugal també hi ha aquesta dualitat enorme entre la costa i l'interior. I com vostès saben també, no, les grans ciutats portugueses, no, Porto, Lisboa, etc., són al litoral com ho són 6 de les 7 grans ciutats espanyoles. Com ho són, si volem començar per baix, Sevilla, Màlaga, València, Barcelona, Bilbao i aquella conurbació de la ciutat gallega, aquell espai. Torno a dir, amb l'excepció notabilíssima de Madrid. Primera qüestió, doncs, a tots els països mediterranis la població tendeix a anar cap al litoral. Això no és privatiu nostre, això passa en més països. Per exemple, als Estats Units. Als Estats Units, vostès saben, hi ha aquest desplaçament molt, molt notable de població, sobretot cap als estats del sud, no? I cap als estats del litoral, cap a Florida, cap a l'espai de Louisiana, etc. Segona tendència. És clar, en aquests espais litorals no és només que ens hi posem, diguem-ne, tots més o menys ben repartit, sinó que hi surten grans ciutats. Grans ciutats, aquestes que ara els hi deia. La nostra, la catalana, no és menuda. És una de les grans ciutats d'Europa. Doncs aquesta gran ciutat, primer ha tendit a créixer de manera molt, molt concentrada, molt aplegada sobre el territori. Hi va venir gent de tot arreu, no és veritat? Hi va venir gent de la resta de Catalunya, hi va venir gent de la resta d'Espanya. Però hi va haver un moment que la ciutat va vessar, ja no s'hi cabia més a dintre, no? I va començar-se a escampar, com diem normalment, com si fos una taca d'oli. I es va venir a enganxar amb les ciutats del seu costat, amb els Badalones, amb els Santa Colomes, amb els Sant Adriàs, amb els Hospitalets, amb els Prats del Llobregat. Però no en va tenir prou amb això, no? Per què? Perquè, sobretot a partir dels anys 70, de mitjans dels anys 70, quan els mitjans de comunicació ho van fer possible, aquesta ciutat va saltar d'escala. I allò que era un espai xic, plegat, apretat, no?, amb tot just 100 quilòmetres quadrats, va fer com una explosió enorme, no? És com, si vostès ho volen figurar així, com si després d'aquella gegantina sístole que haguéssim tingut, no? Allò que tot es concentrava en un espai, en una gran ciutat litoral, de cop aquesta ciutat respirés, es fes gran, no? I es fes gran, què vol dir? Doncs que una part molt important de la població en va sortir. Per venir a on? Per venir al Vallès. Per venir al Vallès Occidental, al Vallès Oriental, al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès, al Garraf, al Baix Penedès i al Maresme. Si nosaltres pensem quina és la raó de la transformació del Maresme en els darrers anys, essencialment aquesta dinàmica de quedar integrada en un espai molt més gran, aquest espai que n'hi diem metropolità i que es configura com una gran ciutat, una ciutat de més de 5 milions d'habitants, no? La sisena ciutat d'Europa, si ho volem dir així, si ho volem comptar d'aquesta manera. I això com ocorre? Home, ocorre sobretot per sortida de la gent, potser alguns de vostès han tingut aquest itinerari vital, no? Des de les àrees centrals de la regió metropolitana cap als entorns, no? Miri, entre l'any 1975 i l'any 1996, de Barcelona van sortir 250.000 persones. Deixi'm-ho dir millor. Barcelona va perdre 250.000 habitants. No pas perquè allà ens moríssim més que altres llocs, no, sinó perquè ens anàvem a viure fora. I si en comptes de mirar Barcelona comptem aquests municipis, els Hospitalets, els Badalones, els Santa Colomes, la pèrdua és de 350.000 en 20 anys. És un moviment, com els diria, gairebé bíblic, no? Com una migració. És com si la província de Lleida, tota sencera, s'hagués aixecat i hagués marxat de la ciutat central. Ho veuen? Cap a on? Cap als Vallesos, cap als Maresmes, cap als Baix Llobregats, cap al Garraf. No? I és clar, això, que diguem-ne, hi havia una primera tendència, la tendència a la litoralització, se n'hi afegeix una altra, la tendència cap a la urbanització que resulta de la integració en aquests processos metropolitans. Em faig entendre? Sí? Hi ha una tercera. Hi ha alguna? Sí. És que això ve de família. Un germà meu és saxofonista i alguna cosa sempre et queda de que en l'escenari has d'estar dret. Més aviat,
ja. No, sí. Ho apreciem.
Ja està. Bueno, esperem que no, això no ho faci avorrit. Tenim doncs aquestes dues grans tendències, aquesta tendència a la litoralització, la tendència aquesta a la integració en grans àrees urbanes, i aquesta n'hi hem d'afegir una tercera. Quina és aquesta? L'aparició en el litoral d'espais dedicats a activitats turístiques. Vostès aquí en el Maresme van ser pioners d'això, I tant, no? Si agafem on estiuejava mossèn Cinto, no? On estiuejava en Joan Maragall, al Maresme, no? A Caldetes, no? I així podríem anar dient, que he dit que no en parlaria. I això, és clar, és un tercer element que s'afegeix, i de quina manera, a la tendència cap a l'urbanització. Vet aquí, doncs, com tenim tres grans impulsos que tendeixen a tirar poblament cap a les àrees litorals. En el cas català, com que la nostra societat ha estat molt dinàmica, o ha estat molt al llarg del segle XX, què ha provocat això? Doncs ha provocat la situació que tenen aquí. Nosaltres molt sovint diem les Illes Balears són un desastre d'urbanització turística. Si vas a Palma, te'n fas creus. Serenal, Magaluf, Calvià, Palma Nova, Santa Ponça. Sembla mentida. La badia d'Alcúdia, mira com l'han deixat. Quin percentatge de costa tenen urbanitzada a les Illes Balears? El 13%. Quin percentatge tenim nosaltres a Catalunya? El 46%. Pràcticament un quilòmetre de cada dos, un metro de cada dos, si vostès ho volen dir així, està urbanitzat. Vostès diran, home, també hi ha, i això és ben cert, espais protegits. És molt veritat. La costa de Catalunya té 670 quilòmetres de llarg. Això de comptar els quilòmetres d'una costa és molt difícil. De fet, és impossible. Perquè vostè sap, és una d'aquelles qüestions, ara no hi entrarem, com d'aquells sistemes de fractals. Quan més baixes d'escala, quan més mires el territori, més llarga és l'extensió, és clar, perquè vas fent més en fractositats. Val? Per tant, la costa catalana, que si miréssim la hipotenusa del triangle, tindria 300 quilòmetres, quan l'anem seguint, ens en surten 670. D'aquests 670, els dic, el 46% és urbanitzat. I el 40% estava protegit ja l'any 2000. És una mica de trampa això que els dic, però. Per què? Perquè resulta que entre els espais protegits hi havien els dos grans accidents de la costa catalana, el Delta de l'Ebre i el Cap de Creus. Com vostès coneixen perfectament, aquests accidents tenen una línia de costa que és molt torturada. Si els estirem així, no? Fan molts quilòmetres de costa. I això explica també, no?, que hi hagin tants. I la resta, un 6% era sòl urbanitzable i el 8% era sòl no urbanitzable a disposició de ser urbanitzat. Aquesta és la situació. Aquesta és la situació ara fa 10 anys i ara els hi explicaré després per què em refereixo a fa 10 anys. Torno a dir, com s'hi ha arribat aquí? Doncs s'hi ha arribat a través tant de exemples d'urbanització dispersa, aquí han reconegut vostès ràpidament, això és el... És el Port de la Selva, eh? El Port de la Selva, aquí tindríem el nucli, no? Això és el Cap de Creus, ara ho miraríem com si baixéssim de Sant Pere, eh? Com si baixéssim de Sant Pere de Rodes, i veuen què ha passat. El nucli primer s'escampa, d'aquesta manera amb taca d'oli, que dèiem abans, no? S'abandonen els espais de conreu, aquí seria la vall que baixa de Selva de Mar, després surten ja urbanitzacions sense connexió i després acaben sortint aquests espais que ja veuen vostès, d'urbanització dispersa, eh? El que ataca més el territori. Això és un exemple. Altres, els de les urbanitzacions fetes expressament, això també vostès ho han conegut de seguida, eh? És Empúria Brava. Eh? És Empúria Brava. Aquí la tenen, eh? Allò que era un territori d'aigua molls, etc. No? Doncs, goita, què n'hem fet, eh? I com ho hem deixat. Eh? Un tercer exemple, eh? Que aquest l'han conegut vostès de seguida. Eh? Que és una imatge que em sembla que és molt, molt interessant per entendre, ja els he dit que no en parlaré. Eh? Ja veuen d'on està tirada, eh? Està tirada des de Sant Elm, no? Just al costat del cementiri, no? ara que celebrem l'any Espriu, llum de retorn de barca, no sé si ara veient això l'Espriu, en fi, d'això. Vegin, no els hi haig de descobrir res, la pressió de la urbanització cap al litoral, la pressió de les infraestructures, la Madrid a França per la Junquera, el ferrocarril, el port, la urbanització també dispersa per aquí, no? Fins al punt que, com vostès coneixen perfectament, no? La línia de costa pràcticament desapareix. Eh? Fins al punt de que, com perfectament coneixen vostès, doncs aquesta barra de sorra té les... etcètera, etcètera, etcètera. Bueno. Aquesta és la situació que tenim. Ara, això planteja tota una sèrie de problemes. Problemes que no són menors. No són petits. El primer dels problemes és un de caràcter, que jo ara no m'hi extendré, que és de caràcter urbanístic. Què és que, en urbanisme diem, que els sistemes urbans llargs, longitudinals, són de molt mal servir. Són de molt... Per què? Perquè impliquen, i aquí vostès en el Maresme en tenen un exemple claríssim, no? Impliquen la necessitat d'unes infraestructures lineals que van per força molt, molt carregades, són de mal servir. I la posició dels serveis respecte al conjunt també és molt difícil d'arreglar. El Maresme, vostès tenen el tema de la capitalitat o no capitalitat de Mataró, no? Ara potser això, ara que ja estem integrats de tant en una regió metropolitana, ha perdut importància. Però respecte a altres comarques, no? Que tenen la seva capital en un lloc central, no? El fet de Mataró estar en aquesta posició excèntrica, però molt separada de les puntes, li creava una situació de dificultat. D'aquí torno a dir que fins i tot n'hi ha alguns, no?, que han pertanyut al bisbat de Girona. Eh? No tocarem temes, eh? però bé que ho sabem. L'altra qüestió és de caràcter ambiental. L'altre problema és de caràcter ambiental. Si nosaltres anem urbanitzant la nostra costa d'aquesta forma, arribem a crear una pantalla entre els ecosistemes marins i els ecosistemes terrestres, aquests no poden interactuar. I això és un problema gravíssim des del punt de vista de la biodiversitat, perquè aquests sistemes han d'estar interrelacionats. El tercer problema, el tercer tipus de problemes, és els problemes que es deriven de... Itziar González va estar aquí, no?, i els hi va parlar a vostès del patrimoni. Deixin-me no parlar-los del patrimoni, sinó del paisatge, que també és patrimoni. La transformació del paisatge, almenys el fer-se malbé del paisatge, és un problema molt, molt gros. La meva mare és de Torredembarra, si em permeten, d'una referència personal. No? Ja fa molts anys que no hi viu. No? Quan ara hi torna, no s'hi reconeix.
va allà a Baja Mar, no? I diu, on hi havia les barques hi ha papereres. Puja als munts, no? I en ella hi trobava parets de pedra seca, els garrofers, les oliveres, i troba xalets. I ella ja ho veu, que Torredembarra, ara amb les dificultats que són del moment, etc., però que Torredembarra s'hi viu moltíssim més, moltíssim millor que en la seva infància. Que s'hi viu més bé que mai s'hi ha viscut a la història. Però no pot evitar tenir un sentiment de pèrdua. El sentiment d'haver perdut el seu lloc, no? D'haver perdut els americans que posen noms a tot, n'hi han dit d'aquest sentiment placelessness, el sentiment de la pèrdua del lloc, no? Doncs això ens passa una mica a tots, no? Aquesta transformació tan accelerada del paisatge no és només un problema urbanístic, no és només un problema ambiental, és també un problema paisatgístic i d'identitat. I finalment, ja la urbanització tan forta del litoral ens posa problemes de caràcter econòmic. I ara vostès diran, home, això no, perquè precisament si passa això, si s'urbanitza tant, és per raons econòmiques. Sí. És per raons econòmiques, però, com sabem bé, no sempre la pulsió econòmica acaba donant benefici per tots. Ja m'explicaré. Nosaltres, en bona mesura, vivim del turisme. I el turisme ve per l'atractiu dels nostres paisatges. Si nosaltres transformem aquests paisatges fins a aquell punt que deixen de ser atractius, és com si haguéssim serrat la pota de la cadira sobre la que estem asseguts, si veuen el que vull dir. I llavors què passa? Llavors passa, ja també no citarem cap municipi, allò que aquells apartaments turístics que havien sigut bons als anys 60, als anys 70, ja no surt a compte llogar-los només l'estiu i per tant s'han de llogar durant tot l'any, però durant tot l'any els vol poca gent i per tant s'han de llogar a preus molt baixos. I per tant es lloga a gent de molt baix nivell adquisitiu, que prou dret tenen a la casa com qualsevol altra, no? I s'hi concentra molta població en baix nivell adquisitiu, molt sovint també població immigrada, etc etc. Què ocorre això? Que des del punt de vista de l'activitat turística ja l'hem matada, no? Ja ho deia, que no són necessàriament temes molt amables, perquè són problemes molt grossos. I què hi podem fer? Hi podem fer alguna cosa? És clar que hi podem fer alguna cosa. La primera cosa que hi podem fer és veure de que allò que és l'espai estrictament litoral no se'ns ocupi, no se'ns faci malbé. Vostès saben que a l'estat espanyol l'espai litoral és domini públic, és a dir, no pot ser privat. És un espai que pertany a tots. Això va ser reconegut i ampliat, i ara no entrarem en els aspectes tècnics, no, a través d'una llei que va ser la llei de costes de l'any 88. Una llei, com totes, amb molts problemes, amb molts defectes, però que tenia un grandíssim avantatge, que deia que el domini públic era inalienable, vol dir que no es podria vendre de cap manera, i que hi plantejava, a més, unes zones de servitud en les que no es podria construir. Això, dissortadament, i ara no entrarem a explicar de com i de quina manera i amb quines conseqüències, etc etc, a escala d'estat ho estem perdent. L'última modificació de la llei de costes, si després volen vostès en la conversa i podem entrar una mica a explicar el que ha passat ara aquí, ho ha canviat. I amb alguns aspectes hi hem perdut protecció. Hem de dir, però, que a Catalunya, en el nostre cas, estem una mica millor. Una mica millor. Per quina raó? Perquè l'any... Ja bé, mirem una mica endavant amb això. Ui. Perquè l'any 2005 es va aprovar el que es va anomenar el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner. Què fa aquest pla, essencialment? Què fa? Vostès recorden aquell pastís, aquelles quatre, aquella... Aviam si em deixen anar endarrere. No em deixen anar endarrere. Jo els he promès que no entraré en temes tècnics i no hi entraré. Però què fa essencialment? Agafa tot el sol del sistema costaner, tot el sol aquest d'aquí, i diu, mira, el que està urbanitzat, urbanitzat està, poc que hi podem fer res. El que està protegit, ja el tenim protegit. Doncs bé, agafarem el que és encara urbanitzable, veuen aquest d'aquí? Aquest d'aquí. I el que és no urbanitzable, però que podria convertir-se en urbanitzable, i tractarem d'evitar, tant com sigui possible, que aquests espais s'urbanitzin. Què vol dir, tant com sigui possible? Vol dir que el pla agafa, aprovat per la Generalitat, ja els dic fa gairebé 10 anys, agafa tot el sòl no urbanitzable i diu, tu no et podràs transformar en sòl urbanitzable. Sí? Tu no et podràs passar d'aquí cap allà. I agafa una part del sòl urbanitzable, després veurem quin, i diu, tu tampoc podràs tirar en sentit cap a l'urbanització. Fent això, s'ha tret del procés d'urbanització una peça enorme de sòl. Quant? 24.000 hectàrees. Fa difícil de dir. Què són 24.000 hectàrees? Són 240 quilòmetres quadrats. 240 quilòmetres quadrats són dues vegades i mitja el terme municipal de Barcelona. Deixin-me mostrar-los com funciona això. Aquest, aviam si ens deixa baixar. Agafem, ens posem a dalt de tot. Això és la ratlla de França, aquí tindrien vostès Portbou, aquí tenen Colera, Llançà, aquí vindria Port de la Selva, precisament, que vèiem abans. No? Aquí tenen les taques urbanes, la de Portbou, allà on va morir Walter Benjamin, no? Colera, etc etc. Això ja és urbà. Què fa el pla? Doncs ja ho veuen. Fa una taca cap a l'interior, que és aquesta taca vermella, de tots els terrenys que envolten la localitat i diu, tu no et podràs urbanitzar, no podràs passar a ser sòl urbanitzable. Agafem un cas, posem per exemple Cadaqués, no? Vostès el coneixen perfectament, no? Que aquest poble d'altra banda, doncs tan conegut, tan reputat en la seva badia, aquest paisatge que forma part del patrimoni col·lectiu de tots, no és veritat? Bueno, què fa el pla? Doncs diu, guaita, què veiem a Cadaqués? Que aquell paisatge està en una situació de risc cada vegada més gran. Per què? Home, perquè l'urbanització se'ns en va enfilant muntanya amunt, en aquell anfiteatre, no? Va pujant cap al paní, no? cap amunt, cap a la base aquella dels americans. Què fa? Doncs diu, què va fer la Generalitat? Va dir, agafem tot això i diem que no és urbanitzat. Que no ho podrà ser d'urbanitzable. El que passa és que amb urbanisme a vegades s'arriba a temps i a vegades no. I en aquest cas, pel que fa a l'abadia de Cadaqués, s'hi va arribar a temps, però vostès saben que hi ha una abadia al costat, que és l'abadia de Port Lligat, que hi tenia la casa, no? Que hi tenia la casa el Dalí. Vale. Això és clar, com que és un espai molt, molt atractiu, perquè és un espai formidable, amb la illa de Port Lligat just davant, etc etc. Què resulta? Que aquí s'hi van posar tota una sèrie de sectors urbanitzables. Això va portar, ara no entraré en detalls, no? A que es fes una precisió, fins i tot amb alguns d'aquests sòls urbanitzables es va aconseguir algun canvi. Vostès ja saben com funciona això, aquesta matèria tan malfamada, que és l'urbanisme, té unes regles que són complexes, però que ben aplicades són d'una gran utilitat. Per què? Perquè donen seguretat jurídica, permeten que la voluntat col·lectiva s'acabi imposant, diguem-ne, per exemple, com ho fem per tenir un centre cultural com aquest? No? Doncs, a vegades, fent jocs, dient, escolta, mira, si jo em permeto, si jo puc tenir aquest patrimoni, podem construir allà, etc etc. En aquest cas, doncs, es va aconseguir també doncs, protegir una part d'això. Podem anar seguint el litoral i aniríem veient com això es va succeint en el territori català, aquests espais de protecció que vostès tenen aquí doncs, que impliquen això, la voluntat d'anar deixant espais que per evitar, veu, aquí ja venim bastant a prop, això és el delta de la Tordera, ens anem apropant cap al Maresme, això estaríem entre Pineda i Santa Susana, aquí estem, això és Calella, l'espai entre... Veuen en el Maresme què fa? Es va ficant entre els nuclis, entre els pobles, per evitar que se'ns ajuntin. Entre Sant Pol i Canet, pam! Entre Calella i Sant Pol, aquí ja venim cap a... Aviam si em deixa baixar... Aquí ja venim cap a... Això serien les cinc sènies, tot el paquet aquest. Aquí estaríem cap a la part d'Arenys, precisament. Aquí ho veuen com va protegint els dos costats fins allà on es pot. I anem baixant. N'hi ha prou amb això, ara jo no els voldria cansar. N'hi ha prou amb això? Certament no. Certament no. Però sí que és una mostra d'allò que es pot fer. Nosaltres, amb el nostre territori, veiem que es transforma a través d'uns impulsos, d'unes tendències que són molt fortes. Aquesta de la litoralització, aquesta de la metropolitanització, aquesta del turisme. Aquestes tendències necessiten govern, necessiten decisió, necessiten que entre tots siguem capaços d'orientar-les. I això no és molt, molt senzill, però és essencial. I d'aquí la importància de poder fer plans com aquests. Això dels plans, dels projectes urbanístics, és una cosa molt feixuga, molt avorrida, de molt mal... Sempre que ho discuteixes, acabes tenint... Vostès saben aquelles discussions com de comunitat de veïns? De qui canvia la bombeta del tercer i que tu no neteges prou, etc etc. Sí, però és una cosa feixuga però necessària. I és absolutament important que nosaltres siguem capaços de prendre decisions sobre el nostre espai per protegir allò poc que encara ens queda. I no només per protegir, sinó també per gestionar-ho. És a dir, no n'hi ha prou amb dir aquest espai no s'urbanitzarà. Hem de veure de quina manera allò que no urbanitzem aconseguim que gestioni, aconseguim que s'intervingui, aconseguim que tingui una qualitat, no és veritat? Això tampoc no és fàcil. L'agricultura està com està. Però és essencial que entre tots trobem les formes d'arribar a endreçar el nostre territori, d'arribar a endreçar els nostres espais litorals. La Generalitat ha arribat a crear en alguna ocasió un fons per la gestió del sòl no urbanitzable del sistema costaner, que és una cosa molt, molt interessant. Per exemple, vostès, no sé si coneixen, a França, no? Hi ha una institució que es diu Le Conservatoire du Litoral. Aquesta gent que recullen diners, en aquest moment gestionen una tercera part del litoral francès. A Anglaterra hi ha una institució que es diu el National Trust, que és una fundació enorme, que recull diners de moltíssims privats de tota Anglaterra, de moltes persones particulars. Gestiona una part enorme de tot el litoral d'Anglaterra. Quan deia, no n'hi ha prou en protegir, hem de pensar com podem fer per gestionar. Com podem fer per tal que el cap ras pugui mantenir aquest aspecte que té, que els accessos a les platges de l'Ampolla puguin estar ben agençats, que es pugui anar a la zona d'aigua molls de Sant Pere Pescador. Per tant, unes tendències de canvi molt fortes, una necessitat de govern, uns instruments de planejament i uns instruments de gestió. Tot això no serà possible sense què? Ja sé la resposta, sense els polítics. Molt bé. Sense que hi hagi voluntat política, cert. Però la voluntat política depèn també, en molt bona mesura, del que els ciutadans fem, de que els ciutadans siguem capaços de pressionar, del que els ciutadans siguem capaços d'organitzar-nos per portar les coses cap endavant. I en aquest sentit, jo voldria acabar amb això abans de passar-me al debat, és importantíssim, especialment en un espai com el Maresme, no?, que siguem capaços d'organitzar-nos per això, per preservar i per fer gestionar el nostre litoral. Hem d'aconseguir que això, que el nostre espai tingui, que ens puguem reconèixer com amb aquesta pintura de Courbet, no? I que quan llegim els versos de Maragall, escrits precisament aquí a Caldetes, l'onada s'adreça, venint-se geganta, avança i s'acosta callada que espanta, l'escuma enlluerna, el sol la brillanta, l'onada s'esberla i cau ressonanta. Allò que ens vingui al cap sigui l'onada, no una onada de ciment, com tantes hem tingut. Res més, moltes gràcies.
No vull dir una tonteria perquè m'ha recordat això de la seva mare. La meva mare va néixer a Castell d'Aro, bueno, Platja d'Aro.
Sí, sí.
He anat una pila de vegades per buscar més o menys la casa, no hi ha maneres, perquè tots són blocs de pisos, però és que ni el camí han guardat, o no sé. Mira, no sabem on té.
Ara...
I és que és horrorós, Estic tipa d'anar-hi, no penso anar-hi més perquè em disgusto molt.
Però és que és un problema molt gros, això. És que sembla una qüestió, és una qüestió de sentiments, no? I mira, que no ho és només. No és només això. Miri, ara aquest estiu, un professor que es diu Giuseppe Barbera, que és un professor d'arboricultura de la Universitat de Palerm, ha publicat un llibret deliciós que jo els hi recomano si alguns de vostès llegeixen italià i es llegeix molt fàcil, que es diu Conca d'Oro. És l'explicació de la formació del paisatge formidable de l'entorn de Palerm, que saben vostès que s'anomenava Conca d'Oro perquè és com un gran anfiteatre, des de Monreale, que envolta tota la ciutat de Palerm amb el Porta Baix, etc. I el seu procés de fer-se, des del temps dels romans, amb l'arribada dels àrabs, amb els sistemes d'irrigació, amb l'estada dels catalans, amb els viatges dels viatgers romàntics, amb el Goethe, amb l'Estendal, amb etcètera, 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 i la seva destrucció total en 30 anys. En aquell episodi que es va anomenar Il Sacco di Palermo, el saqueig de Palermo. I explica un episodi similar al que ara comentava la senyora. Què li va portar, en els anys 70, la seva àvia? Diu, mira, anem, vam sortir per allà per i quatre canti, saben que és aquell punt que la ciutat de Palerm abans connectava amb el camp, no? Ara ja és quasi el centre. Doncs diu, anem, i puja el cotxe, que anirem allà on era casa nostra. I diu que la senyora, en un moment donat, es va tapar la cara amb les mans, rifiutandose a prendere atto della distruzione del paesaggio della sua vita. No és una qüestió només, també, de sentiments. És una qüestió d'identitat, és una qüestió de patrimoni, és una qüestió de riquesa col·lectiva. És a dir, la persecució del guany individual és legítima sempre que no destrueixi el patrimoni col·lectiu. I és per això que és important organitzar-se i que és important endreçar les coses. No, no ens pot passar, no?, que no ens reconeguem en el nostre territori. No ens, això és una cosa que hem d'evitar.
Bona tarda. Referent als ports nàutics, ports d'esplai, aquests espigons que fan, que també estem perdent les platges, a veure, havien llocs... A mi em dóna la sensació que al Maresme quedarem... La meitat del Maresme no tindrem platja. També això influencia molt, perquè si es fan això és per culpa del que tenim al darrere, l'urbanitzat. Vull dir que aquí intervé molts factors, costes particulars, els senyors es compren la barqueta perquè han de fardar, sí, home, no, els pescadors no els hi tenen espai, no poden pescar per culpa d'aquest moviment que després amb la crisi es veu que està ple de vaixells i barquets i barquetes que es venen, però està allà al Port Nou de Mataró. Jo, a mi em sembla que des que el van fer hi ha uns moviments de sorra a Cabrera mateix, de cop i volta no tenen sorra. Jo recordo que he viscut molts anys a Premià i allà havia sorra. I ara no n'hi ha, també és per culpa de tota aquesta gent que també està malmetent les platges.
Mm. Bé, les costes són una d'aquells espais en què hi entren tants aspectes, no? La urbanització, les infraestructures, els aspectes aquests naturals, els corrents dominants, que en el nostre cas, com vostès coneixen perfectament, és de llevant cap a ponent, etc., que requereixen d'allò que s'anomena una gestió integral. Això és el que nosaltres no tenim, per dissort. Tenim peces sueltes, per exemple, aquest pla director urbanístic del sistema costaner. Ha evitat algunes desgràcies, molt bé, però no tenim un instrument que ens permeti de dir, escolta, l'urbanisme així, les infraestructures d'aquesta altra manera, els ports així, la gestió de la línia de costa així, i en canvi és el que ens prediquen des d'Europa, que ens prediquen tantes coses a vegades, al meu entendre, tan equivocades, aquesta, em sembla, és molt encertada. Els països que van més endavant en matèria de costes a Europa són aquells que les gestionen amb una visió de conjunt. Holanda, Alemanya, Dinamarca. Són polítiques costaneres que tenen en compte tots els elements que hi tenen lloc. No pot ser que fem una infraestructura aquí i que això buidi la possibilitat de l'activitat turística allà perquè se'ns ha passat la platja. No? Això no pot ser de cap de les formes.
Molt bé, m'ha agradat moltíssim l'exposició que ha fet vostè. Deixi'm per això fer una opinió, vull dir. És importantíssim el litoral i la prova és que a totes les civilitzacions, els països a l'interior han maldat i han lluitat per treure el nas en el Mediterrani, en el cas del Mediterrani. Per exemple, tenim el cas del Mar Negre, per exemple. Els russos sempre lluitant per veure si arribaven a treure el nas perquè el comerç era en el Mediterrani. Mentre el comerç va anar en el Mediterrani, l'economia europea va anar d'una manera, però quan va caure Pisa, quan va caure Venècia, nosaltres vam començar a perdre les colònies perquè vam pagar amb les nostres colònies les males fetes dels altres. Va, jo veig que és un problema que ve de molt lluny, que és molt important i que no sé pas com se solucionarà, perquè qui ho ha de fer els polítics, ara mateix ho heu citat, no? Però esclar, toques també amb el sentiment, amb el sentit de la propietat, amb la identitat del lloc on vius. Això és una cosa que lliga molt a la gent. Sembla que la gent es va adaptant amb el temps perquè la immigració ens hi demostra, que no tothom se sent maltingut, sinó que tira endavant i se senta, i no diré que se senti tan bé com els nacionals, però quasi, no? Hem de tenir esperança, però m'ha agradat molt l'exposició perquè ressalta la importància que té el terreny costaner i jo, de fet, no sé per la solució, esclar, assumpte econòmic, lleis, ètica, bons partits... I això, que l'argo me lo fiais, em sembla.
Sí, és veritat que l'argo me lo fiais, però és veritat també que quan hi ha una pressió forta i una organització forta de la ciutadania, hi ha una consciència general important, coses que semblen molt, molt difícils passen molt més suaus. Ja ho veuran. Quan, ara fa 10 anys, l'execució d'aquest pla director urbanístic la vaig seguir bastant de prop, no? Quan el van treure a informació pública, esclar, tu de cop, 75 municipis de Catalunya, no? 24.000 hectàrees fora del procés d'urbanització. Dius, escolta, però aquí s'incendiarà el país, no? Hi haurà un dalt a baix, tindran una conflictivitat tan alta que no ho podran. Al contrari, hi van haver poquíssimes al·legacions, encara no 600 al·legacions, no hi van haver gairebé recursos i ha funcionat la mar de bé. Per què, essencialment? Jo diria, perquè hi havia, ja fa uns quants anys, no? Una noció de que és que si anem gaire més enllà, hem anat massa enllà. El 46% de sòl urbanitzat en la línia de costa és una cosa que ja es veu que està... No cal posar-hi arguments molt tècnics, que si són urbanístics, que si són ambientals, que si són patrimonials. És massa. Jo crec que tots, si ens ho pregunten, això és obvi. No? I per tant... Ara, el que passa és que a vegades no n'hi ha prou amb aquest consens. A vegades cal que ens organitzem. Cal que siguem capaços de dir, escolta, això d'aquesta manera, d'aquella altra. I llavors jo crec que això té una influència molt, molt notable en la política. Perquè, en darrer terme, polítics ho som tots, no? En el sentit de que som ciutadans amb dret a vot i, per tant, tenim capacitat d'influir, no?
Perdón, podría preguntar si la ley de costa depende del gobierno catalán o del gobierno central, porque usted ha hablado de Francia, de Inglaterra y todo este país europeo. Yo soy francesa y sé que en Francia dependemos, la ley de costa es del centro, de París mismo, digamos. Sí, sí. Por mucho que eres de Cannes, de Nice, de Marsella, sí, 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 sí. O de Bretaña. Y aquí me agradaría saber si dependen cada un del nuestro...
Es una pregunta muy importante. La llei de costes es una llei estatal, porque el domini públic marítimo terrestre, es a dir, aquell espai des de la riba interior del mar per un espai de 20 fins a 100 metres, etc., és domini públic de l'Estat, és domini públic, diguem-ne, de tota la col·lectivitat, de tots els ciutadans espanyols, diguem-ho així. I la normativa és espanyola. Esclar, a vegades es té la impressió de que quan més lluny, més proteccionista s'és. En el cas de la llei de costa espanyola tenim l'exemple de a favor i en contra d'això. Tenim una llei que és molt proteccionista, la del 88, i tenim el que s'acaba de fer ara, que és veritablement una desprotecció enorme. Enorme. Deixin-me posar un exemple. Els espais degradats a primera línia de mar que hagin perdut sus valores naturales podran ser excluïdos del dominio público para ser dedicados a actividades económicas. Clar, això és tremendo, perdoni l'expressió, que així massa col·loquial, però és que és així. Esclar, i a més pot ser un incentiu per degradar. És exactament el contrari que hem fet, posem en matèria d'incendis. No? Com vostès saben, si hi ha un espai que s'ha incendiat, no hi poden haver requalificacions urbanístiques en els anys següents, per evitar que el fet de que ha perdut els valors naturals fos utilitzat com a excusa per la urbanització. Esclar, aspectes d'aquest tipus són... En aquest cas, la normativa catalana, que és la normativa urbanística, és molt protectiva, a partir de 2005, més que no pas en altres comunitats autònomes de l'Estat.
Hace muchos años yo leí un artículo de Mario Gaviria, que me dejó muy impresionada porque se decantaba por el modelo Benidorm, por decirlo de alguna manera, frente a las viviendas unifamiliares. Y después he leído alguna cosa en el mismo sentido. Entonces, ¿cuál es el estado de la cuestión ahora? Cuando se habla de urbanizar o bien el litoral o bien partes interiores, ¿cuál es el modelo? ¿El de los bloques altos o el de las viviendas unifamiliares?
Mario Gaviria, com vostè sap, és aquest sociòleg navarrès, si no m'equivoco, que a vegades té una mica aquesta capacitat que tenen els autors de ser una mica provocatiu. No? Ell diu, prefereixo que em donguis 10 Benidorms, no? A 1.000 urbanitzacions disperses. En el sentit de que, com a mínim, allà ho tinc tot aplegat, eh? I s'ha fet mal allà i no es farà mal en altres llocs. Era aquest l'argument que... esclar, jo ho comparteixo fins a cert punt. És veritat que els creixements compactes són molt millors que els dispersos. Ara en parlarem d'això. Però, home, és que no estem condemnats a tenir o les 1.000 urbanitzacions, o Benidorm. És que podríem no tenir ni una cosa ni l'altra. Llavors, la qüestió aquí és com hem d'urbanitzar? La seva pregunta és molt, molt important. No? Quin tipus d'urbanització és el que es podem considerar millor? Per respondre-ho, ens hem de pensar què és allò que ens crea més problemes de l'urbanització que tenim. Un, la dispersió sobre el territori. L'escampadissa de l'urbanització sobre l'espai. Fragmenta els espais naturals. Incrementa extraordinàriament els costos dels serveis. Fa que tinguem de moure'ns com unes devenedores per sobre el territori. Primer problema. Segon problema, l'especialització dels llocs. El fet de que uns llocs siguin sobretot residència, els altres llocs de treball, els altres centres comercials, etc. Quan érem petits, no? la gent solucionava totes les seves necessitats en un sol municipi. Vivia, treballava, portava la canalla a escola, etc. etc. No? Ara, el fet de que municipis sencers hagin quedat com espais dormitori, no? Fa que un visqui a Lella, treballi a Cerdanyola, porti la canalla a escola a Mataró, compri en un centre comercial a Barberà del Vallès. No és veritat. Ens movem això com un... en la regió metropolitana de Barcelona, en 4 de cada 5 municipis, la meitat dels qui treballa ho fa fora del propi municipi. Ho torno a dir. O sigui, en 4 de cada 5 municipis, la meitat dels qui treballa fora del propi municipi. I els municipis vostres, i ara no entraré en això, però els municipis vostres, els municipis del Maresme, són dels que menys capacitat tenen de retenir la població que treballa. És a dir, els que més surt la gent a treballar cap enfora. Dispersió, especialització. Quin és el tercer problema gravíssim que tenim? Abans s'hi referia una mica el senyor. El problema de la segregació. Per què? Perquè no és només, desgraciadament, que se'ns separin els usos, és que se'ns separa les persones en funció de la seva capacitat adquisitiva, de la seva capacitat de licitar en el mercat de l'habitatge. I això fa que municipis sencers se'ns especialitzin, ara ho dic malament, amb molt rics o molt pobres, o amb més aviat rics o més aviat pobres. Això és un problema molt, molt agut. Per què? Perquè aquells que menys tenen, aplegats tots sobre el territori, per molt que paguin d'impostos, no podran donar-se mai els serveis que necessiten. I, a més, en necessiten més que els altres. És a dir, la separació dels grups socials sobre l'espai dona una situació en què és impossible o fa molt difícil les polítiques redistributives, les polítiques de benestar. Llavors, anant a respondre a la seva qüestió, no? Què és el que ens diuen més i més sovint els experts? Davant de la dispersió, hem d'apostar pels creixements amb continuïtat, per la densitat enraonadament elevada, no els Benidorms, enraonadament elevada, per la distinció clara entre l'espai urbà i l'espai obert. Ens diuen, davant de la dispersió, compacitat. Davant de l'especialització que buida de vida els nostres pobles, que ens fa bellugar tant si volem com si no volem, no? Hem d'apostar per la mixicitat, per la barreja d'activitats, per la convivència de residència, amb llocs de treball, amb comerç. Davant de l'especialització, complexitat. Compacitat, complexitat. I davant de la segregació, això que separa la gent en funció de la seva capacitat adquisitiva, que fa impossible l'existència de polítiques redistributives, hem d'apostar per la convivència de gent de nivells adquisitius diversos en un mateix espai. No només, que també, perquè això frena les possibilitats de ruptura social, sinó també perquè és essencial per a les polítiques redistributives. Davant de la segregació, doncs, cohesió. Compacitat, complexitat i cohesió són avui les tres haurien de ser avui les tres línies guia del nostre urbanisme.
Sí, una altra pregunta. L'aspecte aquest que ha marcat vostè d'aquestes zones no edificables al redor de les poblacions, aquestes franges en vermell que es veien en el d'allò, són propietat privada o és propietat pública? Perquè si és propietat privada i no poden edificar, automàticament aquests terrenys valen bastant menys del que podrien valer. Si és així, hi ha hagut dificultats per declarar-los no edificables?
No, la pregunta que fa el senyor és clau. I, de fet, és un dels temes claus en matèria urbanística. El dret d'edificar és un dret que es deriva de la propietat del terreny o és un dret que ve conferit per la col·lectivitat? Aquí és un tema que és clau, és importantíssim. En el nostre sistema jurídic, el dret de la propietat, que és alienable, inalienable, és a dir, que sense compensació ningú se'n pot veure privat, en el cas de la propietat del sòl, no va acompanyada del dret a construir-lo. Qui és qui decideix allò que es pot construir, allò que no es pot construir? La col·lectivitat, l'Ajuntament, la Generalitat. Això vostès diran, és ben complicat això, no? Perquè hi ha un marge per la discrecionalitat molt gran, no? És cert que hi ha que la decisió no és mai fàcil. Però fixin-se en una cosa, en el moment en què es decideix que un terreny té la condició per ser urbanitzat, ha de ser-ho, perquè és aquell que està en l'entorn de la ciutat en la millor disposició per acollir els nous creixements, perquè és el que està més ben comunicat, perquè és el que té les millors condicions, etcètera, etcètera. En els propietaris d'aquest terreny se'ls hi confereix no només un dret, sinó també una pila de deures. Quins són aquests deures? Tindran el dret d'edificar, però han de cedir la meitat del sòl com a vials i equipaments. L'han de cedir urbanitzat. Han de dedicar, si és per habitatge, un percentatge a habitatge protegit. I encara, del guany que entreguin, hauran de cedir a l'Ajuntament un 10% de l'aprofitament mig. Està, diguem-ne, és una càrrega molt feixuga, eh? No dic que sigui una càrrega impossible d'assumir, eh? Dic que és una càrrega molt feixuga. El propietari del sòl que no és urbanitzable té dret a la indemnització? No. El sòl, diguem-ne, per definició... A vegades tenim una distorsió, això, no? Perquè pensem, com que vivim en ciutats, ens sembla que la vocació de tot sòl és ser urbanitzat. Quant de sòl hi ha urbà a Catalunya sobre la totalitat del territori? El 3%. És a dir, el sòl urbà és l'excepció, no és la regla. I per tant, ho hem de pensar molt bé allà on urbanitzem. De nou, és tan important això, és tan susceptible, com bé insinuava vostè, a que hi hagin conflictes que hi hagi discrecionalitat, no? Que ho hem de fer molt, molt, molt bé. I que ens hem d'assegurar molt de que hi hagi el control de tots respecte a allò que es fa. Perquè depèn de com, si ho fem malament, ens trobem amb això. Ens trobem en que els nostres pobles són irreconeixibles o els nostres pobles estan mal girbats o s'ha donat permís per construir a 3 quilòmetres de distància del nucli, allà on no s'hi havia de construir de cap manera. O sap... aquest és el...
O també potser s'ha construït, sobretot aquella època en què es va destrossar gairebé bueno, la majoria de pobles i de ciutats com Barcelona, edificant pisos incontroladament a sobre el ja existent. Cases precioses de Barcelona amb dos pisos a sobre doncs, per pagar l'ascensor o pobles com aquí mateix a Arenys també pugen dos, tres pisos sense ordre ni concert. Llavors és quan, sentint-lo, penses que si s'haguessin complert, si és que existien tots aquests deures, no hauríem arribat en aquest punt. O no existien sí. els deures, o és molt fàcil saltar-los. Sí. Suposo sí. que és tan fàcil com tots els casos de corrupció que estem sentint avui en dia. Sí. És fàcil saltar-ho tot. I llavors potser aniríem a un altre... Han anat sortint ja coses de fons de les més serioses, que és el del sòl públic o sòl privat. Aquest sòl privat que tenia boscos a Déu sap on i en aquells boscos es feia aquella urbanització tranquil·lament, urbanització que després s'ha exigit que l'Ajuntament doncs, se'n faci càrrec quan està a quilòmetres de distància.
Sí. Sí.
Bé, és d'una complexitat. Penso que per manar o per organitzar i per després fer de debò complir tot això es necessita un govern que sàpiga el que es fa, que sigui molt ètic, tantes coses de les que segur que no tenim, no? Això segurament.
Però depèn en molt bona mesura, no només, però depèn en molt bona mesura de nosaltres. Que el tinguem. En tot cas, diguem-ne, si nosaltres no fem res, com a ciutadans tenim la garantia de que no el tindrem. Eh? Jo comparteixo del tot el que diu vostè, però amb un matís, les culpes no són només de fa 20 o 30 anys, són d'ara mateix. I tots tenim les nostres. A Catalunya, en això que s'ha anomenat la dècada prodigiosa de l'urbanisme, entre l'any 96 i l'any 2006 es van construir més de 700.000 unitats d'habitatge. Quan és això? És la ciutat de Barcelona. En 10 anys hem construït l'equivalent a la Barcelona que hem tardat 2.000 anys en construir. A l'any més alt del pic, el 2006, es van arribar a iniciar 126.000 habitatges. A tot Espanya hi ha 800.000 habitatges. Això, en bona mesura ens ha portat a la situació que estem. I això ha passat en democràcia. Vol dir que això en tenim responsabilitat tots plegats. Uns perquè hi han contribuït, altres perquè no ens hi hem sabut oposar amb prou intel·ligència o amb prou força. Les conseqüències, prou que ho veiem, són veritablement catastròfiques. Catastròfiques del punt de vista de l'economia del país, però són catastròfiques també socialment. A la regió metropolitana de Barcelona tenim habitatge buit, tenim 60.000 habitatges buits, que és com si fos la ciutat de Tarragona. I al mateix temps estan desnonant diverses famílies cada dia. Com s'entén això? Com és possible? I en part això ho fan bancs que han sigut rescatats amb diners públics, no? Que és ja la cosa més, o sigui, dir, que entre tots hem vingut a rescatar uns bancs que després els, en comptes de, diguem-ne, que l'Estat s'hagi vingut a subrogar amb les hipoteques, no? Doncs no, hem rescatat els bancs mantenen... I amb aquests bancs, que de fet haurien de ser de titularitat pública, segueixen fent desnonaments. És inversemblant. No? Forma part de la mateixa tònica, del mateix procés. Bé, és responsabilitat de tots de ser capaços de veure de quina manera hi fem front i com hi trobem alternatives. No n'hi ha prou, de cap manera, no? Dir, escolta, això està molt malament. Està molt malament, què fem per evitar-ho?
Perdona, jo el que volia dir és que la situació per mi és bastant depriment perquè arribem a la conclusió, parlant d'aquest tema d'avui, que l'única cosa que podem fer és pressionar els polítics. Però és que com parlem de sanitat hem de fer el mateix. I com parlem d'ensenyament també. I com parlem de medi ambient també. O sigui que ho tenim molt mal parat. Si hem d'estar pressionant els polítics... pel més que ja ens dediquem només a pressionar polítics quan has de treballar, no? O fer altres feines, no ho sé, poder, quina seria la solució? Poder buscar uns polítics que no fa falta que els pressionem tant, no? Que tinguin sentit comú, no? No sé.
Sí, la, comparteixo del tot. És que potser el problema essencial que tenim és aquesta distància entre la política i la ciutadania, no? Quan parlem, hem de pressionar els polítics. Bueno, escolta, i si ens organitzéssim per fer política? No? No vull dir per fer partits, eh? Que això si vol, que naturalment cadascú el mateix, ell mateix, no? Però si estem convençuts de... hi ha iniciatives, aquesta mateixa seva que tenen aquí, això és una cosa formidable, no? 300 inscrits en una aula oberta, etc, etc, amb una localitat com Arenys. Això dona hi ha un potencial extraordinari, no? No trobaríem per tantes altres coses la capacitat també d'organitzar-nos, no? La capacitat d'organitzar-nos per fer, per plantar cara, per quan veiem que una cosa no ens agrada. I això no ha de tenir necessàriament efecte també sobre les institucions, també sobre la política. Jo, durant un temps de la meva vida m'hi he dedicat amb això de la política institucional. Penso que és molt, molt important la capacitat d'organització que tingui la ciutadania, perquè és la base de fer moure les coses. I en aquest sentit, més que pressionar polítics, ja diria, fem naltros la política, però fem-la en el millor sentit de la paraula, no? No amb aquesta cosa malfamada que veiem de tirar-se els plats pel cap en els telenotícies, no? Sinó d'organitzar-nos nosaltres per veure què és el que es pot fer. I en aquest sentit, amb el camp aquest, per exemple, de l'urbanisme, hi ha una pila de coses per fer, però com vostè diu, en el camp de l'ensenyament, en el camp de la sanitat. Els mestres mallorquins fan política en el millor sentit de la paraula, no? No estan d'acord amb la ruptura d'un determinat model d'ensenyament i amb el malmenament de l'ensenyament públic. I planta encara, no? És política en majúscula. No, els critiquen perquè els diuen vostès estan fent política. Sí, sí, és clar. És que... I de la bona, no?
Bona tarda. A mi em fa l'efecte que el que passa és que hi ha hagut poca visibilitat del porvenir. I... O sigui que no, com que el que domina és la passeta, com si diguéssim, per dir-ho d'una manera estranya, doncs no, la gent no ha tingut capacitat per preveure què podia passar de les coses. I això ho podem veure molt bé en Mallorca. I això ara apliquem-ho com vulguem amb les coses aquí. A Mallorca, els pagesos de Mallorca, o sigui, els hisendats de Mallorca, l'hereu es quedava a les terres de l'interior perquè eren les que produïen. I les de la costa no donaven res. I en canvi ha vingut el turisme, que ningú hi pensava en aquell moment, quan l'assumpte dels hereus i de les coses aquestes, i ha quedat que els hereus amb les terres de l'interior doncs no són rics ni pobres, han quedat així, i en canvi els que els hi van donar de rebuig les terres de la costa, com si diguéssim, s'han fet milionaris, si n'han sabut. Però, esclar, això és molt difícil preveure què pot passar, perquè preveure que podia venir un sistema de vacances, d'una tercera manera de viure i d'una sèrie de coses d'aquestes, era molt difícil. Era molt difícil. I per tant em fa l'efecte que tot això és,
sí, és
molt difícil de reclamar.
És veritat.
I que hi haguessin uns senyors que siguessin, que estimessin el paisatge, que fossin una gent com si diguéssim que estimessin la terra i totes aquestes coses, haguessin volgut fer coses d'aquestes, els haguessin deixat per tonto, si l'altre es venia el tros d'un metro per equis pessetes i l'altre doncs feia volar coloms deixant aquest paisatge a la mar de bonic perquè n'és un pintor i fes quatre ratlles.
És veritat, però és veritat també, la primera cosa que comparteixo del tot, no? Però és veritat que són processos que tampoc és que ens hagin caigut a Mallorca, vostès saben que hi va arribar al segle XIX, no? L'arxiduc Lluís Salvador. I aquest va ser dels primers que va comprar aquestes terres que ningú volia, no? Allà a la Serra de Tramuntana, entre Deià i el port d'Escanonja, no? I es pensaven que era boig. Diu, ha vingut un estranger, un foraster, diu, i compra aquella roca, la foradada, que vostès coneixen perfectament. Diu, però què fa aquest home? No? Sà que em va pagar, no sé si 65 o 70, o 650.000, no sé, pessetes. Li deien, però vostè és boig? Diu, no he pagat ni el forat. No? Vull dir que és veritat que ha sigut en part imprevist, però és veritat que té un recorregut que és llarg. Ara, la qüestió essencialment és que és veritat que nosaltres no podem saber i com serà el futur. Però tenim l'obligació de preparar-lo, no? Perquè si no ens el prepararan uns altres. I per tant, tenim tornant a la qüestió del senyor, no? Tenim la necessitat de veure com volem que sigui. Com volem que sigui per nosaltres, pels nostres fills, pels nostres nets. I per tant, d'organitzar-nos, de ser capaços d'endreçar les coses. A Mallorca, encara, en poden viure molts anys el turisme. És un dels llocs privilegiats de la Terra. És un dels llocs més magnífics de la Mediterrània. Si no ho malbaraten, si ho fan tot com si fos Calvià, com, amb tots els respectes per Calvià, no ho sento d'haver dit un lloc concret, si ho fan tot com si fos una gran urbanització, això és completament banal, n'hi poden haver a tot arreu, n'hi ha a Mèxic, al Yucatán, a no sé quants llocs, però si preserven allò que tenen, en tenen per molts i per molts i per molts anys i de viure molt bé. Aquí ens passa, amb el nostre paisatge, ens passa tres quarts del mateix. És qüestió de veure què fem, no? Per allò que encara tenim, preservar-ho i mantenir-ho. No? Hi ha alguna altra cosa? Volen que ho deixem aquí?
Volen tornar a preguntar?
Per exemple, a França, els francesos en De Gaulle, quan va veure que la Costa Brava tenia tant d'èxit, va voler rehabilitar la costa francesa, no la costa de Tours, però la costa més aquí mediterrània, sí. I es va adelantar a el que estava dient jo abans, de que no hi ha futur, o sigui, que no es preveu les coses. Però esclar, es va haver d'adelantar en uns moments amb molts pocs diners i llavors van fer coses, però van fer coses que són uns esguerros tan grossos,
sí.
Perquè hi pogués anar la gent,
molt bé.
Que tingués menys probabilitats econòmiques, o sigui que els que es van adelantar la van fregir, i els que es van adelantar com si diguéssim, han fet bestieses.
Ja veuen que em sembla que tindríem per anar-ne parlant moltes vegades. Jo, de fet, això és un cicle, no? Jo entenc que, a més, vostès ara han fet diverses converses de caràcter més aviat territorial, no? Pilar Benejam, Itziar González, aquesta tarda. Vostès aniran tractant altres temes i, en fi, jo els hi auguro molts encerts i molts d'èxits i que puguin mantenir aquesta activitat tan formidable que tenen per molts anys. M'he trobat molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.